Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs sí, ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra, d'aquest 13 de desembre del 2018, dia de Santa Llúcia. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
En un mateix dia, Theresa May supera la moció de confiança i la primera ministra segueix al capdavant del Brexit. I d'altra banda, Pedro Sánchez supera un debat sobre Catalunya que en principi havia de servir per fer oferiments i ha acabat posant sobre la taula el 155. Dues vies diferents. Ahir Sánchez deia que no s'esperin que actuï com Cameron, perquè no ho farà. I jo pensava en aquella magnífica frase que va dir fa pocs dies Jordi Palou Loverdos, mediador de conflictes internacionals en aquest programa. Cada vegada hi ha més iniciatives per supervivència política personal cap als interessos generals que diuen respectar.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8:01 i avui el primer pensament del dia que ens el porta Miquel Albert Soler. Ell és doctor en Ciències de l'Educació, professor de Ciències i president de l'associació Mirada Solidària.
Imagineu-vos per un moment que teniu companys i companyes de feina que han estat tancats a la presó preventivament per un delicte que encara no s'ha demostrat que hagin comès. D'altres companys i companyes vostres han hagut de marxar a d'altres països perquè, si no, sabien del cert que també anaven a la presó. Podríeu prendre dos tipus de determinació davant d'aquesta situació laboral. Anar-los a veure, escriure'ls cartes, estar amb ells. O, pel contrari, denunciar que tenen privilegis, no fos cas que encara s'ho passessin massa bé. Anar fins i tot a manifestacions perquè, cas que fossin condemnats, que no els puguin indultar. Quin tipus de companys i companyes seríeu de feina? I què pensarien ells de vosaltres? Doncs bé, els nostres parlamentaris polítics, que hem escollit nosaltres com els nostres representants, entre ells són també companys de feina. I ja sabeu ben bé quines actituds tenen davant d'aquest fet cadascun d'aquests parlamentaris. Si som cristians o cristianes, també ens pot interessar què pensa Jesús al respecte. Jesús lloa les següents actituds. Era foraster i em vau acollir. Gràcies, doncs, als països que acullen els exilats. Era a la presó i em vau venir a veure. Gràcies, doncs, també a totes les persones que fan aquest gest humanitari d'anar a veure els que estan a la presó. Que tingueu molt bon dia. Salutacions de qui us ha parlat, Miquel Albert Soler.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
8:03 i aquest dijous, dia 13 de desembre, parlarem sobre el debat que ahir es va dur a terme al Congrés dels Diputats per tal d'abordar la situació a Catalunya. Un debat on, per cert, Pedro Sánchez va dir que en el proper Consell de Ministres a Barcelona, el 21 de desembre, aprovaria la pujada del salari mínim interprofessional a 900 euros. Ho comentarem tot plegat amb el politòleg Ivan Serrano. Un dia després de que França hagi pujat el seu nivell d'alerta antiterrorista després de l'atemptat a Estrasburg. Quines mesures calen de seguretat? Es poden evitar els atacs d'aquestes característiques? Quines són les polítiques més adients? Un tema cabdal que també abordarem avui a la primera hora amb l'expert en seguretat Xavier Torrents. A més, és dijous i, com sempre, ens visita l'estudi Carme Munté per explicar-nos les darreres novetats del setmanari Catalunya Cristiana. I a partir de les 9, també com cada dijous, arriba una nova edició del Plusvàlua Dones. Tot plegat i a partir d'ara, amb l'actualitat més destacada, amb bona música, i això sí que no falti l'equip que fa possible aquest programa. Antoni Huguet a les tecles del so, en David García a la producció, Aran Soler a la redacció i Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. Comencem. Vuit i quatre minuts i comencem, com sempre, destacant les notícies més importants. Aran Soler, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Doncs vinga, comencem, i és que Theresa May supera la moció de confiança i continuarà liderant el Brexit.
La primera ministra britànica va superar ja al vespre la moció de confiança que van impulsar membres del seu mateix partit, els Tories, descontents amb l'acord del Brexit entre Londres i Brussel·les. En una votació secreta, Theresa May va obtenir 200 vots a favor i 117 en contra. La moció, per tant, no va prosperar. D'aquesta manera, May continuarà al capdavant del govern britànic i en surt reforçada.
Pedro Sánchez assegura que mai seguirà l'exemple de Cameron.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va assegurar a la sessió del Congrés dels Diputats d'ahir que mai seguirà a Catalunya l'exemple i el camí de l'exministre primer ministre britànic David Cameron amb Escòcia. Sánchez va insistir que no donarà suport a un referèndum d'independència que va relacionar amb la votació sobre el Brexit del juny del 2016. Durant la seva compareixença al Congrés sobre la situació a Catalunya, Sánchez va instar tant el PDeCAT com Esquerra Republicana a deixar de banda un referèndum sobre la independència de Catalunya i parlar d'una fórmula que permeti implicar la majoria de la població catalana, de manera que ha de referir-se a l'autogovern, l'Estatut i la Constitució.
El sospitós de l'atac d'Estrasburg, 29 anys, 27 condemnes i radicalitzat a la presó.
A França continua la recerca del presumpte autor del tiroteig a Estrasburg, Sheriff Checat, que aquest dimarts al vespre va matar dues persones i en va ferir 12 més. Algunes més han estat crític. Un d'aquests ferits està en situació de mort cerebral. Emmanuel Macron ha decidit mobilitzar l'exèrcit per intentar capturar el suposat terrorista. Concretament, 500 militars s'afegeixen als més de 700 efectius policials que participen en la recerca de l'assaltant, nascut fa 29 anys a la capital alsaciana. Segons fonts de la investigació, no es descarta que ja hagi traspassat la frontera amb Alemanya.
I ahir una manifestació de Mossos va tallar la Gran Via de Barcelona.
Mig miler de gent dels Mossos d'Esquadra van tallar ahir a la tarda la Gran Via de Barcelona, a prop de la seu del Departament d'Economia, per protestar per les condicions amb què treballen. Demanen més efectius, el retorn immediat de les pagues extres del 2013 i el 2014 i l'equiparació salarial amb els bombers. El col·lectiu Mossos, que engloba la majoria dels sindicats, també va expressar el seu malestar per ser el centre de disputes polítiques aquests últims dies.
I vostès han escoltat que si Mossos talla la Gran Via hi hagi un gran caos a Barcelona? Jo tampoc. En cotxe, el quiròfan, el camí acollidor que fan els infants al Taulí.
Haver d'entrar al quiròfan no és agradable i encara menys per als més petits. Per això el personal sanitari es comença a empescar maneres de fer més amable aquest pas. Al Parc Taulí de Sabadell, des d'aquesta setmana, els infants usuaris del centre quirúrgic ambulatori poden arribar a quiròfan de forma més divertida, en un cotxe elèctric de joguina, i si ho volen també ho poden fer escoltant la seva música preferida. Les professionals d'infermeria del centre han impulsat aquesta idea inspirant-se en l'experiència d'un hospital d'Oklahoma, als Estats Units. El Taulí seria el primer hospital de Catalunya on es posa en pràctica el sistema, que també ha arribat a Bilbao.
I aquest dijous, dia 13, celebrem la màrtir Santa Llúcia, patrona de la vista.
Cada 13 de desembre l'Església celebra la festa de Santa Llúcia, patrona de la vista, perquè segons una antiga tradició a la santa li haurien arrencat els ulls per proclamar fermament la fe i d'aquesta manera va recuperar la vista.
I si sortim de casa i anem cap al quiosc, què hi trobarem avui, Aran?
Doncs sí, el punt avui, Joan, Sánchez apuja el to. Pràcticament totes les portades acaparen la sessió d'ahir al Congrés dels Diputats en relació al tema de Catalunya. El periòdico de Catalunya, Sánchez avisa Torra amb el pes de la llei. La Vanguardia, Sánchez eleva el to davant el govern sense tancar-se portes. El per què fa als diaris de Madrid, l'ABC, Sánchez se queda todavía más solo. El Mundo, Sánchez agrava su soledad por su imponencia en Cataluña. També La Razón, la tibieza de Sánchez con Torra subreva los balones. Al País, Sánchez planta cara a Torra y le ofrece la salida de otro estatut. I pel que fa, ens hem deixat el punt ara, d'aquí de Catalunya, Pedro Sánchez endureix el to...
El diari ara, eh?
El diari ara. Pedro Sánchez endureix el to amb l'independentisme.
9 minuts que passen ara mateix de les 8 del matí, hora de saber l'estat del temps de les properes hores i els propers dies. Com sempre, ens ho explica Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada avui amb un cel força cobert arreu del país. Aquest matí encara tindrem algunes clarianes, ara primeres hores del matí a les comarques situades més cap a l'est, sobretot comarques de Girona, comarques de l'est de Barcelona, però la resta cel força nuvolat i ja primeres precipitacions que a partir de mig matí afectarien comarques de Lleida, de Tarragona i tot el Pirineu. I de cara ja a migdia i a la tarda, les pluges s'extendran a la resta del país. Pel que fa a la cota de neu, estarà situada al voltant dels 1.400 metres aproximadament. Les temperatures mínimes han pujat, en canvi les màximes seran un pèl més curtes, avui màximes entre els 9 i els 14 graus aproximadament. També de cara a la tarda, aquestes precipitacions seran una miqueta més intenses al Pirineu. A la resta seran precipitacions no gaire importants, però que poden afectar, com dèiem, qualsevol indret del país. De cara demà al matí, encara alguna feble nevada al vessant nord del Pirineu, a la resta obertura de clarianes. Demà al matí farà més fred, entrarà vent del nord i del nord-oest, i allà un bufi farà que la sensació de fred sigui més marcada. Cap de setmana variable a tot Catalunya, amb clarianes, però també amb núvols, però en principi sense precipitacions i amb temperatures diürnes una mica més altes.
8 i 10 minuts, també hora de saber l'estat del trànsit a aquesta hora. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Matí bastant complicat a les carreteres degut als accidents. Comencem amb un accident múltiple a la Ronda de Dalt que talla un carril i provoca retencions entre el nus de la Trinitat i Hort en sentit Llobregat. A la P7, un accident a Santa Perpètua de la Moguda provoca aturades de 3,5 km direcció Tarragona, i un altre accident a la C-17 amb un Cadí Reixac obliga a tallar la calçada i provoca retencions de 3 km en sentit nord. Un darrer accident amb un camió implicat a la C-14 talla els dos sentits de la marxa a l'alçada de Tàrrega i les retencions són d'un quilòmetre. Atenció, perquè ens informen amb informació d'última hora que hi ha hagut un accident a la C-16 a l'alçada de Manresa que només deixa un carril obert en sentit nord per anar cap a Terrassa. També a la C-17 ha tret un carril per obres a l'alçada de l'Ametlla del Vallès, direcció Vic, i precaució a la P-2 per Boerarensa entre Soses i l'Albi. Pel que fa a la resta de vies principals, doncs congestió i retencions per intentar accedir a Barcelona. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
I per últim, com es troba la xarxa del transport públic del país? Des de Transmet, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Primer de tot, advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que Comissions Obreres ha convocat vaga del personal d'intervenció de 23 hores, des de la mitjanit i fins a les 11 de la nit de demà. Hi haurà modificacions d'horaris a diverses línies de curta i mitja distància, entre les quals les de Rodalies R3 i R4. Teniu més informació al web rodaliesdecatalunya.cat i al telèfon 941-0041. D'altra banda, recordeu que la R4 de Rodalies es circula per via única entre Terrassa i Manresa, amb un tren per hora i sentit. Els feiners es reforça el servei en hora punta en transbordaments per carretera des de Manresa per enllaçar amb el tren a Terrassa. També hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal. A l'R8 de Rodalies, durant els treballs de millora, la resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat estan circulant sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els diferents operadors. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Tres minuts i arribarem a un quart de nou del matí. Hora d'obrir el comentari d'actualitat. I és que ahir al Congrés dels Diputats vam poder veure el debat sobre Catalunya, on s'hi van mostrar les posicions de cadascun dels partits. Però de què va servir un debat d'aquestes característiques més enllà de la retòrica? Com s'enfronta al proper Consell de Ministres que es celebrarà el 21 de desembre? Una Barcelona sembla ser plena de mobilitzacions. Per parlar-ne de tot plegat, saludem ja el politòleg Ivan Serrano. Molt bon dia i gràcies. De què va servir, ens preguntàvem, el debat d'ahir? Quines en són les conclusions que se'n poden treure?
Com sempre, podem veure els debats parlamentaris com una mena de representació, no? d'escenari, on es posen en joc les diferents posicions i s'anuncia, no? o es parla una mica o s'introdueix a l'agenda, el que serà part de l'agenda política dels propers mesos. Mm. I en aquest sentit, ahir estem acabant l'any i l'any vinent és un any d'eleccions. També hi ha el gran interrogant de quan durarà el govern de Pedro Sánchez i, per tant, es tractava de que els diferents actors posin sobre la taula quines són les seves posicions, les seves actituds en funció també dels seus interessos electorals, de les seves perspectives. Mm-hmm.
Ahir Pedro Sánchez va anunciar, de fet, la pujada d'aquest salari mínim interprofessional a 900 euros, com ja venia anunciant feia dies. Això vol dir que ja no té esperances en l'aprovació dels seus pressupostos?
Sembla ser que l'escenari en què estan treballant, diguéssim, per defecte, és aquest. I és normal, és un govern amb molt poc suport parlamentari per part del partit principal, que va arribar a govern per una carambola, obtenint el suport de l'independentisme, no, dels partits independentistes catalans, d'Esquerra i de Junts per Catalunya, i per tant és inestable, és fràgil per definició, no? I en aquest sentit és normal que faci aquesta representació d'algunes mesures, diguéssim, socials, que puguin enfortir-lo davant del seu electorat potencial, i al mateix temps marcar distàncies, no? És ben curiosa la paradoxa, no? D'una banda una crítica molt dura cap als partits independentistes que van votar la seva investidura, al mateix temps que d'alguna manera també els demanava que li aprovessin els pressupostos, no? Tot plegat mentre hi ha presos polítics, no? Sí. És aquesta situació una mica paradoxal en què està situada la política espanyola.
Ahir, de fet, hi havia debat al Congrés dels Diputats, també al Parlament de Catalunya, més o menys a la mateixa hora, uns debats que van ser força crispats. A què creu un politòleg com vostè que és degut que s'endureixi el missatge, que s'endureixi el llenguatge?
Sí, aviam, aquí hi ha dos factors. Un, de la pròpia situació, la situació que s'està vivint a Catalunya i a Espanya, tot i que estem en una mena d'impàs, no? No sembla que hagi de passar res immediatament, però és una situació políticament greu, molt seriosa. Això d'una banda, no?, més estructural, i d'una banda més de moment, com deia abans, perquè estem entrant en un cicle... Encara que no tinguem la sensació, perquè estem constantment d'elecció en elecció, però estem entrant en un cicle electoral l'any vinent. No?
Doncs, Ivan Serrano, politòleg, moltíssimes gràcies per fer-nos entendre més o menys el que estava passant ahir i el que segurament seguirà passant. Moltíssimes gràcies, com sempre. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
A primera hora. La informació que necessites per començar el dia.
Un minut que passa d'un quart de nou del matí. Per començar el dia també bona música amb Gerard Quintana, Cris Joan i Gobert i Marc Parrot, aquelles nits de Nadal.
Perdo l'esperança.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
En aquests dies d'impàs entre la Puríssima i Nadal, on segur que programareu moltes sortides en família, vull insistir en una que no us hauríeu de deixar perdre. Ja n'he parlat alguna altra vegada, però insisteixo en que us acosteu un dia d'aquests al Museu de les Aigües.
El coneixement de l'aigua.
Situat als edificis modernistes de la central Cornellà, el Museu Agbar de les Aigües és un museu contemporani dedicat, evidentment, a l'aigua, que vol promoure'n el coneixement, però també els valors des d'una experiència vital, d'aprenentatge i lúdica. Podeu visitar-ne l'exposició permanent, concertar-ne una visita guiada o, atenció, ara i com a novetat, viure l'experiència que han anomenat Origen, tot a partir d'una aplicació per a dispositius mòbils que combina un còmic interactiu, una visita gamificada a les instal·lacions i que no us explicaré com acaba perquè, per saber-ne al final, haureu de viure aquesta experiència en primera persona. Només us avanço, i amb prudència per no fer un spoiler innecessari, que podreu triar un personatge i acompanyar els protagonistes per tal d'ajudar-los a restaurar la memòria de l'aigua abans no sigui massa tard. Un al·licient més per visitar aquestes festes al Museu Agbar de les Aigües a Cornellà.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda vine al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'emocionar-te. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
Sis minuts i arribarem a 8:45 del matí i a aquesta hora sapiguem a qui li hem de felicitar avui el dia. Ens ho explica, com sempre, l'historiador d'aquesta santa casa, en Joan Pallarès.
Celebrem Santa Llúcia de Siracusa, una santa que en temps del cònsol Pascasi va ser lliurada a rebre els pitjors turments. Va resistir sempre a la seva fe cristiana i mai va rebre cap lesió. Fins que, per últim, doncs el cònsol Pascasi li va fer travessar la gola amb una espasa. El culte de Santa Llúcia es va difondre des de l'antiguitat a gairebé tota l'Església i el seu nom és mencionat en el cànon romà. Avui cal fer el tradicional pessebre. I a part de Santa Llúcia, celebrem també Santa Otília, abadessa benedictina Alsàcia, del segle VII i VIII, que era filla del duc Alderic i, de més, Sant Aubert, bisbe, i Sant Antíoc, màrtir.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
I ara sí, obrim plana d'agenda. Ara en Soler, molt bon dia de nou.
Bon dia, Joan.
I és que el vicepresident aragonès presenta la nota d'economia sobre potencialitats de l'economia catalana.
El Departament de la Vicepresidència d'Economia i d'Hisenda, Gran Via de les Corts Catalanes, 639. A Barcelona Ciutat, el vicepresident del Govern i Conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, presidirà la presentació de la nota d'economia número 104, dedicada a les potencialitats de l'economia catalana. Acompanyaran el vicepresident, el secretari general del Departament, Albert Castellanos, i la directora general d'Anàlisi Econòmica, Marta Curto, que exposarà les conclusions de la nota. La presentació inclourà un debat on participaran tres dels autors de la nota Economia: Xavier López Luján, Anna Matas i Oriol Escardi Bull.
D'altra banda, el conseller Bosch inaugura la reunió internacional d'experts sobre el dret a l'educació de les persones refugiades.
Al Palau Reial de Pedralbes, a l'avinguda Diagonal 686 de Barcelona Ciutat, el conseller d'Acció Exterior i de Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, inaugurarà la primera reunió internacional d'experts sobre polítiques públiques en defensa del dret a l'educació de les persones refugiades, com a contribució al Dia dels Drets Humans organitzada al Palau Reial de Pedralbes per la UNESCO, l'ACNUR, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i el Centre UNESCO de Catalunya. El director general d'Afers Multilaterals i Europeus, Isidre Sala, moderarà la primera taula de debat.
I encara un altre conseller, el conseller Puigneró, participarà en la presentació del projecte Barcelona Digital Talent.
Espai I'm Not Dead, al carrer Sancho d'Àvila 94 de Barcelona Ciutat. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, participarà en l'acte de presentació del projecte Barcelona Digital Talent. L'acte comptarà amb l'assistència de la directora general de Societat Digital, Joana Barbany, i del director d'Smart Catalonia, Daniel Marco.
Dijous 13 de desembre parlem també de sembradors d'estels.
Activitat adreçada a les escoles de Tarragona que marca l'inici de la campanya d'infància missionera del curs amb el lema Aventura't a ser missioner. Organitza la Delegació de Missions i Cooperació entre les Esglésies de l'Arquebisbat de Tarragona. El lloc, l'Església de Sant Antoni de Pàdua, a la Rambla Nova 105 de Tarragona. Comença a 3:15.
I encara avui, simposi internacional sobre raó i emoció, societat, política i religió.
Sessions sobre raó, emocions i coneixements segons la ciència i raó i emoció en la psicologia i l'ensenyament. Organitzen la Fundació Joan Maragall i Palau Macaya. Avui, dia 13 i demà 14, al lloc al Palau Macaya, al passeig de Sant Joan 108 de Barcelona. Comença a 4:00 i acaba a 8:00 del vespre. Per més informació i inscripcions, a www.palaumacaya.com.
I si parlem de la xarxa, que s'hi cou avui a les xarxes, sobretot, com sempre, a Twitter?
Doncs mira, Joan, al Twitter, el primer és hoy, dia de Santa Lucía, hace 80 años que se fundó la Organización Nacional de Ciegos, la ONCE, actual ONCE. Felicidades. També, d'altra banda, més tuits. Joaquim Nadal, polític i historiador. Si els gendarmes no s'han atrevit a actuar als peatges francesos, si en altres llocs, no entenc que s'orquestri una causa general contra la suposada condescendència dels Mossos per les accions als peatges catalans i que consti que estigui en contra d'aquestes accions. Quim Mercè, director de la sala La Mirona i del Teatre de Bescanó, va piular a França per frenar les protestes apugen el salari base. A Espanya, per frenar les protestes, amenacen amb el 155. Vicent Pagès Jordà, escriptor, si no els agrada el que fem a una policia, ens envien la seva. Un dia faran el mateix amb els mestres, amb els alcaldes, amb els directors dels mitjans de comunicació públics, com ja van fer amb el president de la Generalitat. I també Joan Carles Calvet, economista, va piular: aquesta és la sambarreta que lluirà la USAP, oficial del partit, contra el Clermont. Dubto que deixessin competir qualsevol equip del Principat de l'esport que sigui amb una equipació similar en una competició oficial. Joan, a veure, expliquem. La sambarreta porta una estelada per davant, la sambarreta, i una altra per darrere, és a dir, està clar que és una estelada, la sambarreta, la indumentària de la USAP.
Doncs déu-n'hi-do la USAP, que va forta, sigui com sigui, molts èxits, com sempre, en el món de l'esport. Mig minut i arribarem a 9:15 del matí. Bona música, de Bert Yellow, més que la meva sang, la marató del 2018.
Més que la meva sang, més que tot l'or d'un banc, Més que saber cridar, més que poder plorar, tu ets molt més important. Més que poder somiar, més que saber oblidar. No canviaria res per poder despertar i que m'estiguis mirant. No, no, no tinguis por, desitjar-me no és dolent. No cal que diguis res, que el que vulguis ja ho faré, jo ho sé. Més que la meva sang, més que poder saber que hi ha el més enllà, no m'importa gens el que passi demà. Si et tinc al meu davant, res no m'importarà. I és que la veritat, que mai no existirà, no m'importa ja tant com tenir-te al costat. Mai vaig saber esperar, i és que no em sé aguantar. Si tu vols i jo vull, no has de fer-me patir, no ho deixem refredar. No, no, no tinguis por, desitjar-me no és dolent.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11, Fórmula Lesant, amb Edu Mutante i Albert Lesant, aquí, a Ràdio Estel.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Més de 30 anys d'experiència en previsió social, prejubilacions, valoració d'empreses, peritatges judicials, assessorament financer. A Fidias Actuarios estem al teu costat per oferir-te el millor anàlisi i el millor consell. Confia en nosaltres. Fidias Actuarios. Actuaris, economistes i advocats al teu costat. 93 244 89 80. Més informació a actuariosbarcelona.com.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Vuit i gairebé 35 minuts, un dia després de que França hagi pujat el seu nivell d'alerta antiterrorista després de l'atemptat a Estrasburg, ens volem preguntar quines mesures de seguretat cal emprendre. o si es poden evitar els atacs d'aquestes característiques? Quines són les polítiques més adients? Un tema cabdal que volem abordar amb el professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, expert en radicalismes i en seguretat. Professor Xavier Torrents, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia a tothom a Ràdio Estel.
Una pregunta que suposo que ens fem tots és com ha nascut aquest tipus de terrorisme nou que espanta tant precisament per la seva rapidesa, per la seva sorpresa?
Tots els terrorismes, i de fet, el que en diríem que és previ, tots els extremismes neixen a partir d'una ideologia de persones fanàtiques que interpreten o escriuen o fomenten un text que condueix cap a l'autoritarisme o el totalitarisme. En aquest cas concret és el que coneixem com a islamisme radical, que és una ideologia política totalitària d'extremistes que fan una interpretació fanàtica de la religió de l'islam i fomenten processos de radicalització. És a dir, no estem parlant, òbviament, dels milers i milions de musulmans, però sí estem parlant de que hi ha una part que fa una interpretació fanàtica que condueix al terrorisme. I clar, les idees fanàtiques fan això, fan mal. I és que a vegades no acceptem que el mal existeix i el mal justament és una conducta dels humans. Sí.
Deia Edmund Burke que perquè triomfi el mal només fa falta que les persones del bé no facin res.
Així és, que no facin res o que no se n'adonin del que haurien de fer, que això són el que anomenem ara avui en dia tècnicament com a polítiques de prevenció de la radicalització.
Quines són les polítiques que calen prendre?
A curt termini, malauradament només n'hi ha unes, curt termini, en aquest cas, no? El terrorista que ha assassinat a diverses persones i ferit, i algunes d'elles de molta gravetat a Estrasburg, el xerif Shekat, l'única mesura en aquest cas, en aquests moments, és la policia, la fiscalia, el sistema judicial, les mesures de seguretat, més de 700 policies alemanys, francesos, cercant-lo. Aquestes eren les úniques mesures que es podien fer en aquests moments. Per què? Per evitar més morts i més assassinats. Ara bé, a mitjà i a llarg termini és veritat que són efectives i eficaces les polítiques d'educació, de cultura, de comunicació. Per exemple, el que estem fent ara, parlant aquí a Ràdio Estel i fent pedagogia social sobre aquesta temàtica. Per què a mitjà i llarg termini són útils? Doncs perquè tenen eficàcia si saben fer bé. Aquí rau el problema. Molts polítics a casa nostra, de tots els colors, no és una qüestió en aquest cas ideològica, no saben com aturar això, perquè no se n'adonen quina és la clau de l'assumpte. Hem dit abans que el terrorisme jihadista, com altres terrorismes, es basa en un extremisme, i l'extremisme es basa en una ideologia. Però la ideologia el que fa és reforçar què? Aquí està la clau de tot l'assumpte, uns prejudicis. Per tant, el que cal fer en polítiques educatives, culturals o de comunicació és treballar aquests prejudicis perquè es vagin reduint, perquè són la base psicològica que després condueix aquest comportament de terrorisme. En el cas de l'islamisme radical, els prejudicis són l'antioccidentalisme, el que ells diuen els creuats, los cruzados, els croats, perdó, que és, diguem-ne, per ells és qualsevol persona de religió o cultura cristiana. És a dir, inclouen ateus i agnòstics i, òbviament, també els creients cristians, sin catòlics, ortodoxos o protestants. L'antioccidentalisme, per tant, cal treballar això, perquè, si no, els que puguin caure aquest prejudici ja tindran una de les tres bases. L'altra és l'antiamericanisme. És a dir, són molt antiamericans, molt contra els Estats Units, per això van cometre l'atemptat de l'11 de setembre a Nova York. I, per últim, però l'he dit l'últim, però de fet en els seus prejudicis és el number one, el número un, és l'antisemitisme o judeofòbia, és a dir, l'odi als jueus i a tot el que soni a jueu. Si aquests prejudicis no es treballen, i de fet, malauradament, sento dir-ho, a Catalunya no s'està treballant en cap dels més de 900 municipis ni l'antioccidentalisme, l'antisemitisme, l'antiamericanisme, és la base dels prejudicis d'aquesta ideologia fanàtica que coneixem com islamisme radical.
Ja em feia una pinzellada al respecte, però considera, i entenc que és així, considera que l'educació és una base fonamental per tractar el tema de la radicalització, eh?
Així és. A veure, ara diré una cosa i espero que no els hi passi. A Canadà no hem vist gairebé cap mena d'atemptat jihadista, entre altres coses, perquè hi ha aquests tipus de prejudicis els treballen. Treballen els prejudicis que té la majoria de canadencs, però també treballen els prejudicis que poden tenir les minories, i sobretot minories en les quals hi ha grups que poden radicalitzar-se. Ho explicaré inclús en termes religiosos. Tothom sabem que el Tibet ha hagut, doncs, persecucions, exclusions, inclús, de fet, un extermini de més d'un milió de tibetans. Però també, i molts d'ells, molts tibetans, doncs, han hagut d'anar, doncs, al Nepal, a la Índia, han hagut d'exiliar-se, diguem-ne, no?, refugiar-se. Però tots sabem que els tibetans no van per tot el món, o els tibetans que viuen a Catalunya ara mateix, a Barcelona, no van a restaurants xinesos i matant xinesos, no van a basars xinesos i matant xinesos. Per què? Perquè no tenen cap ideologia extremista que els diu que tenen dret a assassinar els xinesos per tot el que Xina, el govern de Xina, ha fet sobre el Tíbet. El problema amb l'islamisme radical és que és una ideologia extremista que diu que sí, que cal venjar-se dels occidentals, dels americans i dels jueus. Aquí està el problema. És una ideologia de venjança. I per això, Sherif Shekat, una persona, un jove, de fet, de 29 anys, doncs va anar a matar, de fet, això, en un mercat nadalenc. No és casualitat. No és només perquè hi hagués molta gent en un mercat nadalenc, és que d'aquesta manera, diguem-ne, matava dos ocells d'un tret. Matava físicament a persones humanes, a éssers humans, i els treia literalment la vida, però a més ho feia en un mercat nadalenc, amb tot el simbolisme que té això d'aquest prejudici contra els croats, contra els cristians, en aquest cas contra, diguem-ne, els occidentals en general, al mercat nadalenc, per antonomàs, i el tradicional d'Estrasburg.
En aquesta ocasió passava al mercat nadalenc d'Estrasburg, però és que fa tot just un any passava en un altre mercat nadalenc francès. N'hem d'aprendre d'un atac terrorista?
Sí, el que hem d'aprendre és, per exemple, de que, no hi ha el risc zero, i això em sap greu dir-ho, però mai hi haurà el risc zero, però sí que hi ha mesures de seguretat dissuasòries. Quines són? Doncs una, per exemple, posar doncs pilones, barres de ciment, llocs on això ho pots fer-ho de forma més estètica, no? Posant flors, diguem-ne, o plantes, que no sigui tot això gris del barres de ciment. Aquesta és una mesura dissuasòria perquè no puguin entrar vehicles, i l'altra mesura dissuasòria és que en aquest cas, en mercats nadalencs, és ineludible que hi hagi policia visual i policia de paisà. Malauradament, crec que vostès a Ràdio Estel ho saben prou bé, jo un any, un mes i un dia abans vaig dir que podia haver un atemptat a la Rambla de Barcelona, com malauradament un any, un mes i un dia després, el 17 d'agost, va succeir a Barcelona. Jo havia demanat en aquella ocasió que es posessin pilones i barres de ciment a la Rambla de Barcelona. No s'hagués evitat un atemptat a Barcelona, això ho he de dir també així de clar, però sí s'hagués evitat l'atemptat que es va produir a la Rambla de Barcelona concretament. I he de dir-ho ara, no s'han posat encara ni totes les mesures. Avui en dia un cotxe encara pot entrar a la Rambla de Barcelona, malauradament. Aquesta mateixa setmana, en el màster de prevenció de la radicalització, hem portat un professor que molt expert en psicologia, que ve de Madrid, i ell mateix, en els moments que tenia lliures al matí, va passejar per la Rambla i de sobte em diu justament el que acabo de dir a vostès, a Ràdio Estel. És a dir, diu, però si això no està del tot tancat i barrat. És a dir, dos experts, en aquest cas, un de Madrid, l'altre jo mateix, aquí de Barcelona, ens adonem que encara no s'han fet les mesures que haurien de ser dissuasòries necessàries, perquè potser pensem que no tornarà a passar. I torno a dir, no existeix el risc zero, i Barcelona, com Berlín, com París, com Estrasburg, com Londres, com Nova York o com Toronto, són ciutats que estan en el punt de mira dels jihadistes, perquè és el que busquen és un impacte mediàtic. A part, volen matar, però fent un assassinat de gran ressò. I quan millor ressò ho poden fer? Doncs en ciutats emblemàtiques, Estrasburg, capital d'Europa, Barcelona, reconeguda com una marca mundial, i a més en un lloc emblemàtic, per exemple, un mercat de Nadal.
De fet, com vostè deia, professor, últimament, els darrers dies, ha sortit un nou vídeo del Daesh on s'insinua Barcelona com a nou ciutat on atacar, on fer un atemptat, eh? Tot i que hagi passat a França, sempre ens mirem una mica tots al malic a casa nostra. a Catalunya hi ha greus problemes de potencialització radical? És a dir, hi ha focus de radicalització importants?
Doncs, malauradament, he de dir que dins de l'estat espanyol probablement és on hi ha més focus de radicalització, en aquest cas jihadista, i dins d'Europa Occidental, Catalunya també sortiria com un dels focus principals de radicalització jihadista, en unes ciutats en concret, fonamentalment. Això no vol dir que pugui passar en altres, que no era previsible, com el cas de Ripoll, on se suposava que no hi havia, diguem, aquesta radicalització de forma tan clara. Sí, malauradament, hi ha una... A casa nostra hi ha, diguem-ne, una part, torno a dir, i que quede ben clar, perquè ahir mateix era el dia, diguem-ne, de lluita contra la islamofòbia. Mm-hmm. Es pot parlar de lluitar contra la islamofòbia i, per tant, no es pot estigmatitzar la comunitat musulmana en el seu conjunt, que és innocent, i, a més, els musulmans al món, no a Europa, però els musulmans al món, de fet, són les principals víctimes dels islamistes radicals. Per tant, això cal dir-ho tan clar, però tan clar i català com dir que l'islamisme radical, doncs, és una ideologia fanàtica i que està present a Catalunya, malauradament. I per fer pedagogia social, que és una de les funcions molt clares que té, per exemple, Radio Estel, és com quan parlàvem del nazisme alemany. No estem estigmatitzant a tots els alemanys per parlar del nazisme alemany, però cal dir ben clar que el nazisme alemany era perillós, era totalitari, i de fet va exterminar i cometre un genocidi tan gros, diguem-ne, com l'Holocaust. Per tant, les coses les hem de dir clares, d'un cantó i d'un altre, sense mai estigmatitzar a una comunitat en concret. Es pot parlar de la màfia italiana, però no estigmatitzar els italians. Ara, la màfia italiana és perillosa a nivell econòmic i de delinqüència organitzada i criminal. És a dir, hem de fer aquesta doble pedagogia, i això, com sabem, és complexa. És complexa, i vostè, que és periodista, encara ho sap més, que intentar transmetre amb un llenguatge didàctic una realitat complexa a vegades costa. Però ho hem de fer i ho podem fer.
Doncs intentarem seguir analitzant aquesta complexitat de la que ens parlava Xavier Torrents, professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, expert en temes de seguretat i radicalització. Xavier Torrents, com sempre, un plaer tenir-lo amb nosaltres.
Bon dia.
Fins la propera.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Casa meva és plena de records, de quan explorava cada racó i estudiava nits senceres. Quan cada benvinguda era una festa. Records de Nadal en família. Records d'anar sumant records. Tothom mereix una llar. Aquest Nadal col·labora amb Càritas. Entra a festadecàritas.cat. Sigues part de la solució contra la pobresa. El cap d'any, millor entre amics. I encara millor, amb el Club Més Amics. Celebra-ho amb nosaltres a l'Hotel Avenida Palace i comença el 2019 com cal. Campanades, música, ressopó i barra lliure fins a les 3 de la matinada al cap d'any del Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. I també a clubmes.cat.
La Generalitat, al teu costat. Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones t'ofereixen l'atenció que necessites. Et podem orientar i assessorar sobre qüestions per dones i infants, temes laborals, de salut, separacions i custòdia dels fills o situacions de violència masclista. Comptem amb un servei gratuït d'atenció psicològica i jurídica. Entra a gencat.cat/atenció a les dones. 012. La Generalitat, al teu costat.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
En qui és Xixena?
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
En riu Xixena.
Turrón, turrón.
Ràdio Estel.
dijous, Carme Munté ens descobreix el nou Catalunya Cristiana.
Doncs sí, saludem ja Carme Munté, cap de redacció de Catalunya Cristiana, aquí com sempre, com cada dijous tenim ja els estudis de Ràdio Estel. Què tal? Molt bon dia.
Sempre puntual, eh?
Sempre puntual.
Diuen, baixa, Carme, baixa de seguida. Encara que estic una mica refredada, eh? Val la pena de dir-ho, també.
Val, Catalunya Cristiana d'aquesta setmana... Déu-n'hi-do quins temes que ens porteu, eh?
Sí, doncs mira, aquesta setmana us acostem al testimoni d'una família excepcional, deixem dir-ho així, la família formada pel matrimoni Núria Vadillo i Lluís Pallàs. Fa 30 anys que estan casats, tenen 10 fills, entre els 28 anys i els 8 anys els més petits, però més que el nombre, el que impressiona és que els 4 darrers són infants adoptats amb necessitats especials. Dues nenes amb síndrome d'alcoholisme fetal i dos nens amb síndrome de Down.
De que aquests nens et donen molt més de la que t'ho dones, de que moltes vegades estem buscant què fer per ajudar els altres i no ens donem compte que estem aquí al costat, que, com diu la Madre Teresa, que el culte s'ha d'estimar fins que fa mal, i és veritat, moltes vegades estar allà tot el dia i és difícil, o sigui, jo no vaig a dir, ai, adopteu, que és fantàstic, no, és fantàstic. Però fàcil no és.
Que preciosa la frase, Carme.
Sí,
s'ha d'estimar fins que fa mal.
Aquest testimoni que recollirà la nostra companya Rosa Maria Janetxue, que allà va entrevistar doncs, aquesta mare, no?, la Núria Vadillo, i explicava doncs, tot el procés, no?, i la primera nena que van adoptar va ser l'Anna, i així ho recorda ella.
Allà, doncs, l'adaptació va ser molt bona. Els nostres filtres ja creguis, perquè sense ells no hi ha adopció. Van ser molt carinyosos amb ella i ara es barallen com qualsevol germà, vull dir, ara no, totalment normal. I, clar, quan ja va estar adaptada i tal, penso, ostres, tu, hi ha molts nens, però molts nens i no hi ha famílies.
Ella fa aquesta crida, no? Hi ha molts nens i no hi ha famílies. I, de fet, després doncs, de l'Anna van venir l'Oriol, la Maria i l'Aslan. Ara ho comentava ella, clar, tenen fills grans. I també era molt important doncs, el paper d'aquests fills grans, que diu que en tot moment doncs, han estat totalment d'acord en l'adopció doncs, d'aquests 4 germans, no? I que han ajudat i que han col·laborat i que d'aquesta manera doncs, la família ha hagut d'anar adaptant-se a un nou ritme.
I ja està tan normalitzat a la família, algunes vegades tan oblides de que hi ha persones que van amb altre ritme i llavors exigeixes molt, llavors t'has de frenar, vull dir, però sí que et fa veure una altra part del món, no? I m'agrada més, m'agrada més.
L'arribada d'aquests últims 4 fills, com dèiem, també ha implicat un gran canvi en la vida de la família, però també li han preguntat una mica doncs, la vida del matrimoni, no? Una mica no s'ha de descuidar mai, no?
Com viuen la relació amb parella,
no?
Home, les dificultats t'uneixen, però també veus molt la mal de Déu, no? Perquè hem vist molts miracles petitets, no? Que és que un no vol, no es fixa, però que està, no? I molta ajuda de Déu, i llavors això t'uneix, no? Però, de totes formes, sempre ha sigut un projecte familiar però matrimonial, no? I llavors, ja sabíem... T'imagines on et fiques, no ho saps, eh?
Com dèiem, una mica aquest reportatge també la idea darrere d'aquest tema que hem volgut fer i darrere del testimoni d'aquest matrimoni és animar a altres famílies cristianes doncs, a adoptar nens amb necessitats especials. Ells, la Núria i el Lluís, formen part d'una fundació IRES, Institut de Reinserció Social, on es fomenta precisament això que dèiem, l'adopció i l'acollida de petits amb necessitats especials. De fet, aquesta fundació forma part del Secretariat de Pastoral per a les Persones amb Discapacitat, que s'acaba de crear recentment a la diòcesi de Barcelona. I si esteu més interessats en aquesta qüestió, doncs podeu entrar a la pàgina web fundacioires.org.
Una entrevista que val molt i molt la pena de llegir, i als oients i als actors jo els animo a que mirin la fotografia, com sempre hem fixat en la fotografia. Carme,
som no, molt maques.
Però és preciosa, de veritat. Sí. La mare agafant amb un dels seus nens i els ulls del nen són increïbles.
Us animem a llegir aquest reportatge, a veure les fotografies fantàstiques d'aquesta família, que transmet un gran exemple.
I Carme, el passat dijous, Que no vam poder parlar.
Sí,
que estàvem... Tengo el corazón roto, que diuen, eh?
Estàvem celebrant la Constitució, oi que sí?
Exacte, estàvem celebrant la Constitució. Però tu sí que vas poder parlar amb Jordi Bonet, sí, i amb Mariona Agustí en el darrer número.
Em fa molta una il·lusió especial aquest reportatge.
Com va anar
perquè,
això?
Com deies, sí, mira, és que sempre havia tingut ganes d'anar a entrevistar el Jordi Bonet. De fet, l'hem entrevistat durant tota la seva trajectòria com a arquitecte de la Sagrada Família, però clar, evidentment, doncs, està ja jubilat. Ara és el Jordi Faulí, el responsable, el coordinador de les obres de la Sagrada Família, però em va venir molt de gust anar-los a conèixer, anar-los a veure, parlar amb ells, amb aquest matrimoni fantàstic, format per Jordi Bonet i Mariona Agustí. Tenen 93 anys, continuen vivint, doncs, a la seva casa de la Bona Nova a Barcelona, tota una vida junts, i amb el Jordi Bonet vam repassar una mica el que és la seva trajectòria, que, com dèiem, ha estat 27 anys dirigint i coordinant les obres de la Sagrada Família.
Quan a mi em proposen de fer d'arquitecte de la família, la veritat és que no m'ho esperava, sincerament. Era una responsabilitat que no m'hi veia amb cor. Però si deia que no, hauria causat un disgust al meu pare.
El seu pare, que ara l'esmentava... El seu pare, que ara l'esmentava, és el Lluís Bonet i Garí, el primer arquitecte de la nissaga dels Bonet, deixeble de Josep Puig i Cadafalch i del mateix Antoni Gaudí, i un dels continuadors de les obres del Temple Expiatori fins al 1980. Per tant, a Jordi Bonet, ara ho deia, li era molt difícil dir que no a dirigir les obres de la Sagrada Família. I no ho va fer, i de fet... Quan repassem la seva trajectòria, gràcies a la seva tasca, es va poder arribar a la data del 7 de novembre del 2010. Què va passar aleshores, Joan? Tic-tac, tic-tac. Quan va lliurar les claus del temple de la Basílica de la Dedicació,
sí,
al Papa Benet XVI.
Sí,
és que tu ets molt jove, tu no hi eres aquell any. Jo hi era allà, eh? Jo hi era. I el Toni Huguet, el nostre tècnic,
mira,
també hi era.
Estava mirant per la televisió. Això sí que me'n recordo.
Tu no estaves aquí encara a Ràdio
Estel. No estava encara a Ràdio
Estel. Nosaltres, Toni, ja una miqueta més grans. Però del seu pare també va aprendre l'amor i la cura pel patrimoni artístic de Catalunya. De fet, ell, Jordi Bonet, va ser director general del patrimoni artístic i cultural de la Generalitat de Catalunya i, entre d'altres obres, va adquirir el Palau Moja de Barcelona, actual seu del Departament de Catalunya.
Si tu no mires de mantenir viva una història, és que no te l'estimes, el país. Per tant, jo no vaig fer res d'extraordinari, era el que em tocava. Ja està. Ara, el que passa és que no tothom ho feia, això, perquè t'hi havies de posar un esforç. I, naturalment, és més còmode no haver de posar un esforç.
Ara, em sembla que se m'ha escoltat. Ai, per què volia dir que el Palau Moja és seu del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya? Però també el matrimoni Bonet-Agustí. De fet, la Mariona Agustí, abans no ho he explicat, és també filla de la famosa cantant Conxita Badia. Doncs ells són hereus, transmissors d'aquest patrimoni cultural, però també d'un altre patrimoni molt més valuós encara, la fe.
O sigui, el que és Catalunya, sense la fe, no seria el que és. I la fe té pesa, La fe dels nostres avantpassats, que no és la mateixa. És la mateixa, sí, però no és la mateixa, perquè cada època té una manera de fer diferent.
Un reportatge, doncs, molt entranyable. No, tornem-ho a dir, no és el que hi ha aquesta setmana de Catalunya Cristiana,
és
l'anterior.
Però el podem aconseguir encara.
No volíem deixar escapar l'ocasió de poder parlar-ne. Doncs d'aquest home, que també és interessant, que va començar a esquiar de ben jovenet, als 17 anys, i que ara als 93 anys ho continua fent. I ell em va dir, escolta, si ho he fet tota la vida i encara m'hi veig en cor, per què no fer-ho encara?
Jo, de tota aquesta història que m'ha encantat, Carme, em quedo amb aquesta anècdota, és que ara m'imaginava el senyor Jordi Bonet entrant a casa i dient-li, pare, m'han ofert de fer la Sagrada Família, i he dit que no.
Jo crec que ni s'ho va plantejar, dic que no. I deixeu-me acabar, doncs, amb un apunt de roda de premsa, de la roda de premsa d'ahir, perquè la va organitzar Càritas Barcelona. Va ser motiu de la presentació de l'informe La llar és la clau, històries d'un dret reconegut però vulnerat. És un informe contundent. perquè, a més, fa un avançament de les dades de la darrera enquesta de la Fundació FOESA. Un 36% de persones a la diòcesi de Barcelona es troben afectades per l'exclusió residencial. Escoltem Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona.
El 58% de les persones ateses aquest any 2018 tenen problemes d'habitatge. L'any passat, el 2007, era el 53%. Està augmentant. El que no pensàvem és que estigués tan extès entre la població, diguem, del conjunt, el conjunt de la població de la diòcesi. Realment un 36% de persones de la diòcesi amb problemes d'habitatge, doncs és una dada molt greu i que necessita la intervenció de l'administració.
Carme Munté, cap de redacció de Catalunya Cristiana, com sempre. Moltes gràcies.
Bona setmana.
Bona setmana. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 8. De moment, aquí arriba el Plusvàlua Dones. Adéu-siau.